L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació de benvinguda a una jornada més en este temps d'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Som a divendres 20 de desembre a les portes d'un nou cap de setmana des d'aquí, des de la vostra municipal. Obrim un dia més aquesta crònica que està repassada a l'actualitat, que diàriament encetem avançant el seu sumari de continguts en titulars. Temps d'informació que avui obrirem anant a la capital del Montsià. Amposta, el seu alcalde Manel Ferrer i la regidora d'Hisenda Isabel Ferrer van presentar ahir els pressupostos municipals de la ciutat per al 2014, uns pressupostos que pugen a més de 19 milions i mig d'euros. Avui parlarem també de qüestions relacionades amb l'ocupació turística. Els càmpings de la demarcació tarragonina preveuen una ocupació de fins al 90% en aquestes dates nadalenques, sobretot per Cap d'Any. Càritas Santa Bàrbara necessita 1.800 euros per assegurar un àpat diari a 6 infants del municipi. Ahir, al programa solidari de la Plana Ràdio de Tu a Tu es van recollir aliments per a aquesta entitat, aliments que es repartiran entre la gent més necessitada de la població. Avui passarem també per l'Ametlla de Mar, on este cap de setmana es presenta el llibre Ruixims de Sang i Sal, de Josep Tomàs Margalef. I al Canà i les Cases, la propera setmana obri les seues portes una nova edició del Parc de Nadal, promogut per la Regidoria d'Acció Social del municipi. També a Deltebre aquests dies hi ha celebració infantil nadalenca, un Parc de Nadal que en este cas enguany complix el seu 18è aniversari. Una solemne cerimònia va donar sepultura ahir dijous al cardenal Ricard Maria Carles a la Basílica de la Mare de Déu de València. I a la recta final del nostre temps d'informació, avui mirarem de posar un toc d'optimisme, tentarem a la sort parlant de la loteria de Nadal, que diumenge que ve celebrarà el seu sorteig, una loteria que enguany, sembla ser a causa de la crisi, ha disminuït, tot i que lleugerament, les seues vendes. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia, temes que, si us interessen, de seguida comencem a explicar, aquí, a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja la crònica informativa de la jornada, tal i com també fèiem ahir. Avui comencem a la capital del Montsià, Amposta. L'alcalde d'aquesta població, Manel Ferrer, i la regidora d'Hisenda, Isabel Ferrer, van fer públics ahir i van presentar en roda de premsa els pressupostos municipals de la ciutat per al 2014. Uns pressupostos que incideixen en la millora de la via urbana i en el suport a les famílies més necessitades. En total, són 19 milions i mig els euros que contempla el pressupost ampostí per a l'exercici del 2014. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, en la presentació de les línies bàsiques del pressupost, tant la regidora d'Hisenda com l'alcalde han assegurat que es tracta del millor pressupost dels darrers 3 anys. Concretament, la regidora expressa que voldria que l'oposició l'aprovés, però que no ho farà, en excuses insignificants que queden bé de cara a la galeria, però la realitat, diu, és que és un pressupost que haurien de votar a favor amb els ulls tancats si volen que Amposta continuï endavant. La principal característica dels comptes municipals per l'any que ve rau en el fet que la previsió de les despeses és pràcticament d'un milió d'euros superior al 2013 i sumen un total de 19 milions i mig d'euros. L'equip de govern presenta, per tant, un pressupost que, diu, es fonamenta en reforçar la despesa social augmentant partides com les subvencions a les entitats socials que donen ajuda a les persones necessitades, la creació d'un nou pla de suport a la família i l'augment de la consignació econòmica del ja existent, augments també significatius en el servei d'assistència domiciliària i les ajudes directes a l'urgència social. En una línia semblant i amb una finalitat de pal·liar els efectes de l'atur a la ciutat, es destinaran 100.000 euros en una partida específica per al foment de l'ocupació. Ho explicava la regidora d'Hisenda, Isabel Ferrer.
Donada la situació actual, comptant que hem disminuït els ingressos un 8%, el que fem en aquest pressupost de més de 19 milions d'euros és donar resposta a tota la ciutadania, tant les persones que més ho necessiten com ampliar el que ens han demanat els ciutadans, que són els serveis de neteja i conservació de la via pública, que és una de les coses que més demanda tenim actualment. incloent-hi que també augmentem totes les subvencions a les entitats de la nostra ciutat. Per tant, per a mi són uns molt bons pressupostos donada la situació actual.
Pel que fa a les inversions, l'alcalde d'Amposta ha explicat que les principals es dedicaran a urbanisme, amb l'urbanització del carrer Major i la plaça de la Vila, amb un pressupost de 400.000 euros, del carrer Terol i l'aparcament públic que hi ha a la zona, al darrer tram del Passeig Canal, també amb una inversió important, l'edifici de turisme i centre d'interpretació del Delta, amb un pressupost de 500.000 d'euros. D'altra banda, ha recordat que es construirà l'estació d'autobusos, s'arrenjarà una part de la carretera d'Eucaliptos i també està previst que es comencin les obres de la residència per a la gent gran i del nou centre d'assistència primària.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Davant l'imminent inici de les festes nadalenques, l'Associació de Càmping de Tarragona i la Costa Daurada preveu una ocupació de fins al 90% la nit de Cap d'Any. Així ho publica l'Agència Catalana de Notícies durant aquestes festes nadalenques. El bungalow sembla ser l'allotjament més sol·licitat, especialment per a les famílies amb fills. De fet, es registren una mitjana d'un 40% d'ocupació, un percentatge que es dispara la nit de Cap d'Any, dia en què s'arriba fins a una ocupació d'entre el 80 i el 90%. En aquestes dates, els clients es queden entre 3 i 4 nits de mitjana i gasten uns 30 euros per persona i dia. Entre les dades més significatives que aporta l'Associació de Càmpings de la demarcació de Tarragona, destaca el descens en la demanda de l'acampador estatal, procedent principalment de Catalunya, enfront del lleuger increment de l'usuari internacional, majoritàriament, en este cas, d'origen europeu. En els últims anys, la demanda de bungalows i autocaravanes està creixent de manera continuada. Aquest tipus d'allotjament en càmping està adquirint així un major protagonisme en el sector turístic. De fet, s'apunta com una de les modalitats amb gran potencial de futur. Càmpings del nostre territori, com l'Estanyet a les Cases, l'Ametlla, la Llosa, Prades o la Serra de Prades, disposen de bungalows que ofereixen més prestacions i més confort que una tenda de campanya o una autocaravana per celebrar el Nadal a tocar de la natura. Cada cop són més també els turistes estrangers, principalment europeus, com dèiem, que opten per aquesta modalitat durant els mesos d'hivern. La directora del càmping Estanyet a les Cases d'Alcanar, Maria Àngels Ferrer, explica que cada any són més els turistes amb fills que visiten l'establiment, la majoria provinents de països com el Regne Unit, Alemanya, Holanda i França, sempre buscant un turisme més familiar. Des de fa més de 8 anys, el càmping La Llosa manté també les seues instal·lacions en funcionament al llarg dels 12 mesos de l'any i acull campistes també durant les vacances de Nadal. El punt màxim d'ocupació es enregistra, com dèiem en començar, la nit de Cap d'Any, quan, segons el director del càmping, Anton Nolla, el càmping penja el cartell de complet. Aquest establiment, en este cas de la Costa Daurada, el regenten amb més freqüència anglesos, alemanys i bèlgiques. S'hi queden, de mitjana, 2 o 3 nits i fan una despesa diària, en este cas que va dels 10 als 12 euros per persona i dia. I seguim ara parlant de qüestions solidàries. Per fer-ho anem cap a Santa Bàrbara. Càritas d'aquesta població necessita 1.800 euros per assegurar un àpat diari a 6 infants del municipi. Ahir, al programa de la Plana Ràdio de Tu a Tu, es van acabar recollint uns 75 quilos d'aliments que aquesta entitat repartirà entre els més necessitats del poble. Galetes, sucre i cacau en pols són alguns dels aliments que més necessita Càritas de Santa Bàrbara, tal i com en la seva crònica d'avui. Des de la Plana Ràdio ens explica Josep Roig.
Doncs un cop més, el programa especial nadalenc del que parlàvem ahir, de tu a tu, que la Plana Ràdio va emetre durant tot el dia, va servir no solament per posar a prova les possibilitats professionals de l'emissora, sinó i molt especialment per fer una crida a la població per tal de recollir aliments que Càritas sumarà als que té preparats per repartir amb lots entre les famílies més necessitades del municipi. Pot ser la pluja que va caure durant tot el dia, pot ser que la situació econòmica de les famílies és més limitada que ara fa un any. Lo cert és que finalment ahir es van aconseguir arreplegar uns 75 quilos d'aliments diferents enfront al centenar que es va aconseguir arreplegar l'any passat. Tot i això, Conxita Granell, presidenta de Càritas Santa Bàrbara, volia agrair la col·laboració de la gent, recordant que es poden seguir fent aportacions encara durant aquests dies previs al Nadal i que els aliments més necessaris són galetes, el cacau en pols i també el sucre. Escoltem Conxita.
La gent que porti el que vulgui, que tot és ben acollit. Però avui la necessitat que tenim més forta són galletes, sucre i colacau. Després, pues, bueno, si porten oli, benvingut. Si porten pues, conserves de porcs, pues, també. El que nosaltres sempre tenim en més quantitat, com ara que va vindre el camió del banc d'aliments, pues, és sempre arròs i macarrons. Això, si ho volen potar. Però nosaltres allí és el que tenim en més quantitat, que sempre hem d'anar mirant a veure que no ens caduque la fetxa, perquè si passa la fetxa, perquè si no... Llet, ara també en tenim, però també és una cosa que també la necessitem molt.
Però encara més, al final de l'entrevista que fèiem ahir, els responsables d'aquesta entitat caritativa, Albert Caire, explicava que Serveis Socials de Santa Bàrbara els ha demanat que, si és possible, es facin càrrec del cost del servei del menjador escolar per a 6 nens del municipi i perquè, almenys, puguem fer un àpat diari tal com cal. La quantitat que es necessita, segons explicava Caire, serien uns 1.800 euros.
Dels Serveis Socials us han fet unes peticions,
sí,
que a mi em van ficar una mica els pèls de punta, no? Sí. Si podíem ajudar a donar l'ordina a 6 xiquets aquí al poble, i dins d'una selecció que ja vam fer de gent necessitada, i diu és que estos nens segurament és l'únic àpat
que fan bo.
I això jo li dic a Conxita, bueno, pues, no sé d'on trobarem el cèntim, però tindríem que estudiar-ho, perquè és una cosa de consciència.
La presidenta de Càritas local també recordava que es donen casos a què han d'acudir a fer front al cost del rebut de la llum de famílies que en un moment puntual no poden fer-ho.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Porta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als Serveis Socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els Serveis Socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu inútil.
Obrim ara pàgina dedicada a les propostes d'agenda. Parlem de qüestions literàries. Per fer-ho, anem cap a l'Ametlla de Mar. Josep Tomàs Margalef té previst de presentar el seu llibre Ruixims de sang i sal, un recull d'històries breus vinculades a la mar i a la lluita de l'home, històries reals ambientades a la població de l'Ametlla, que justament avui presenta a Barcelona i demà dissabte al seu municipi, concretament a partir de les 6 de la tarda. Des de la Cala Ràdio, en temes dades, Olga Tomàs.
Ruixims de sang i sal, aquest és el títol del llibre de Josep Tomàs Margalef. 10 històries breus que relaten la lluita de l'home i la mar, que tenen com a teló de fons l'Ametlla de Mar. Una obra que Margalef presenta avui a Barcelona, a l'Aula Magna de la Direcció General de Pesca. Ruixims de sang i sal també, però, es presentarà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Centre d'Interpretació de la Pesca, a l'antiga cofreria. Presentarà l'acte la regidora de Cultura de l'Ajuntament, Eva de l'Amo, i també es comptarà amb la presència de Mario Vizcarro, secretari general de la cofreria de les cofreries de Catalunya. Escoltem Josep Tomàs, que ens explica com va ser el procés creatiu de l'elaboració del llibre.
Perquè la Lola Martínez havia de fer és artista plàstica i va fer un projecte pictòric que es va acabar materialitzant en diferents espais expositius. Una col·lecció que ella va titular Mediterrani o L'altre lado de la luz, i em va demanar que per a il·lustrar els seus quadres li fes uns breus relats sobre la lluita històrica entre l'home i la mar. Uh-huh. Bé, així van començar sortint pues, petits relats, i quan ja en teníem 6 o 7, i acabat vaig pensar pues, en completar-ho, en
donar-li forma, no?
En acabar tres més, forma. I resulta que hem fet una espècie de Decameron. M'han fet 10, hem fet 10 històries, i finalment pues, les vaig decidir publicar.
Aquest recull d'històries compta, com explica Margalef, amb les il·lustracions de l'artista plàstica Lola Martínez i un pròleg de luxe escrit per Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Ruixims de sang i sal, publicada per Pragma Edicions, ja es pot trobar a les llibreries del municipi.
Gràcies, Olga. Continuem ara amb propostes nadalenques per als més petits de la casa. A Alcanar i les Cases, la propera setmana obrirà les seues portes una nova edició del Parc de Nadal, edició de la qual en parlava la regidora d'Acció Social a l'Ajuntament d'Alcanar, Mari Carmen Navarro.
Aprofitant, evidentment, les vacances de Nadal, on tots els xiquets i xiquetes del municipi estaran a casa, nosaltres oferim la possibilitat de que les tardes aquí dalt Alcanar i els matins a les cases els puguen invertir en unes activitats organitzades especialment per a ells. D'aquesta manera facilitem també que les famílies pues, puguen tindre als seus infants unes hores ocupats fent tasques que a ells els agraden, i per altra banda oferir-los als xiquets la possibilitat això, de passar-se-ho bé unes hores al dia. L'horari del parc Alcanar començarà el dia 23, continuarà el dia 24, descansarem els dies de Nadal i el tornarem a engegar el dia 27 fins al 30. L'horari d'atenció als xiquets, l'horari que estarà obert el parc Alcanar, serà de 4 a 8 de la tarda. A les cases, el mateix parc, l'organitzem pel matí, començarà el dia 24, pararem també els dies de Nadal i el tornarem a reemprendre el dia 27 fins al 30. I l'horari serà pel matí de 10 a 1. El parc de les cases el durem a terme al casal de jubilats i el d'Alcanar al centre cívic. I als dos llocs se farà pagar 1 euro d'entrada per cada un dels xiquets i dia.
Però aquestes no són les úniques propostes que ens arriben des d'Alcanar per al cap de setmana. Aquesta mateixa tarda, concretament a partir de les 8 i a la cisterna del Vall, està prevista i programada la inauguració d'una mostra fotogràfica inspirada en la tardor a càrrec dels membres de l'Aula de Fotografia d'Alcanar. Una exposició que es podrà visitar fins al 6 de gener a la cisterna del Vall. Per demà dissabte, al Casal Jove, la Regidoria de Joventut ha organitzat un taller de joies reciclades que comença serà cap a les 6:30 de la tarda. Dir també que enguany al Canà hi ha una ruta de pessebres, hi haurà dos pessebres instal·lats a la cisterna del Vall, pessebres de Maria Remei Martín i Juan José Curto, un altre de Josep Vicent Sancho al carrer Coronel Aiguavives número 12 i un últim pessebre al passatge espanyol número 6 a càrrec de Carolina Chavalera. Aquests pessebres es podran visitar durant aquestes dates nadalenques en horari de 6 a 9 de la tarda. Demà dissabte, a partir de les 6, es fa la inauguració oficial. I per últim, per tancar aquest bloc d'activitats nadalenques a Alcanar, hem de parlar també d'aquest concert de Nadal que un any més organitza el Cor Júbilo, junt amb el Cor Tiricae de Tortosa. Demà dissabte, a partir de les 8 de la tarda, oferiran aquest concert de Nadal a l'església parroquial d'Alcanar. El dia següent, en diumenge, el Cor Júbilo, ja en solitari, a les 12 del migdia i a l'església parroquial de les Cases, oferirà una nova versió, en este cas per al públic de les Cases, d'aquest tradicional concert de Nadal. I parlant encara de propostes nadalenques, avui hem d'anar també cap a Deltebre, població que enguany celebra el 18è aniversari del Parc Infantil de Nadal. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Del 27 al 30 de desembre tindrà lloc el 18è Parc Infantil Nadalenc, que celebrarà el Centre Cívic i Cultural de Deltebre i que enguany està dedicat a la seva majoria d'edat. Organitzat per l'Àrea de Política Social i Salut de l'Ajuntament de Deltebre i els centres oberts Delta Xic i Sarabastall, compta amb la col·laboració de moltes entitats del municipi, monitors i voluntaris que ofereixen a tots els xiquets i xiquetes del poble 3 dies i mig de diversió i aprenentatge, perquè al parc hi trobaran atraccions físiques, tallers, jocs gegants, a més d'actuacions i moltes sorpreses. Sònia Bertomeu és la regidora de Política Social i Salut.
Doncs bé, enguany el Parc Infantil Nadalenc celebra la seva majoria d'edat, fem 18 anys. Des de la primera edició del Parc Infantil Nadalenc, que es va fer l'any 1996 fins ara, doncs, hi han passat aquests 18 anys. Així que enguany estem de celebració. Des de fa 4 anys, l'àrea de Política Social i Salut i els centres oberts de la XIC i Sara Bastall són els encarregats de l'organització d'aquest parc infantil nadalenc. Durant aquests anys, i com és lògic, el parc ha sofert un procés de transformació per adequar-lo als gustos i aficions canviants dels jovens i a qui va adreçat. Hem de dir que ja és un projecte consolidat al nostre municipi amb la celebració d'aquesta majoria d'edat i reconèixer l'esforç que s'ha fet tant des de l'Ajuntament com des de les entitats socials, culturals i esportives del poble, els voluntaris i voluntàries, els monitors i monitores, per mantenir en temps tan difícils com els passats i els actuals una activitat com aquesta sense perdre la qualitat i l'esperit inicial. En tot això, voldria donar les gràcies als col·laboradors, tant en recursos materials com humans, i que us esperem a tots la inauguració del 18è Parc Infantil Nadalenc el dia 27 de desembre a les 4 de la tarda al Centre Cívic i Cultural de Deltebre.
D'altra banda, recordar-vos que Creu Roja Joventut de Deltebre organitza per 24è any consecutiu la campanya de recollida de joguines per tal que els xiquets i xiquetes del municipi amb menys recursos puguin rebre un regal la nit dels Reis. Les joguines han de ser noves i no bèl·liques i els punts de recollida s'han instal·lat als col·legis, a l'institut, al complex esportiu, a l'Ajuntament o a la mateixa Creu Roja. Siguem solidaris aquest Nadal i pensem sobretot amb els que no són tan afortunats.
Si t'agrada sortir de festa en festa, de poble en poble o de museu en museu, no t'has de perdre els divendres a les 7:30 de la tarda l'Agenda Ebre. Cada setmana donem un tomb pel territori per descobrir aquelles activitats festives i culturals més destacades. Música, teatre, museus, festes, concerts, caminades, concursos i fins i tot alguna recomanació literària que ens acompanyarà pel nostre recorregut. Tots els divendres a les 7:30 de la tarda i des de la teva municipal, Agenda Ebre.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Seguim amb més temes de l'actualitat de la jornada. Les restes mortals del cardenal Ricard Maria Carles, l'arquebisbe emèrit de Barcelona, van ser enterrades ahir dijous a la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats de València, després d'una solemne cerimònia presidida per l'arquebisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, a invitació de l'arquebisbe de la ciutat de València, Carlos Osoro. El fèretre va arribar en cotxe fúnebre procedent de Barcelona, on al matí s'havia oficiat una missa exequial i va entrar a la catedral de València portat espatlles de sacerdots valencians. Després de les exèquies, va ser enterrat a la basílica, concretament a la nau central, prop de l'altar i a la dreta de l'única sepultura existent. És, de fet, el segon enterrament al temple valencià en més de 300 anys. Recordem, el cardenal Ricard Maria Carles va morir el passat dimarts a l'edat de 87 anys i ara ja descansa a la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats de València, tal i com era la seva voluntat. La cerimònia va comptar amb la presència del president de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, el de les Corts Valencianes, Juan Cotino, l'alcaldessa de València, Rita Barberà, així com la subdelegada del govern espanyol, Paula Sánchez de León, i els integrants de l'Ajuntament de Tavernes de la Vall Digna, on Ricard Maria Carles havia estat destinat en els seus primers 14 anys i població de la qual era fill adoptiu. Les banderes del Palau Arquebisbal Valencià van onejar a mig pal, de fet encara onegen en senyal de dol per la mort de Ricard Maria Carles, cardenal i també bisbe a la diòcesi de Tortosa des del 1969 fins al 1990. També la campana major de la Torre del Miquelet a la Catedral de València, la Maria, va ser voltejada ahir dijous manualment durant la mitja hora prèvia a l'inici de la missa exequial. Diversos integrants de l'Associació de Campaners de la Catedral de València van voltejar aquesta campana com és tradició davant la mort d'un bisbe, arquebisbe o cardenal. Un cop començada l'Eucaristia i durant el moment de la consagració i en acabar la celebració dels campaners, es va interpretar el toc de difunts o clamoreig, que data del segle XV i és un dels més antics, interpretat per 9 de les 11 campanes del Miquelet. I mirarem d'enfilar la recta final de la repassada a l'actualitat de l'informatiu d'avui divendres a les municipals de les Terres de l'Ebre amb una mica més d'optimisme i posant la mirada per fer-ho en aquest sorteig de la grossa del Nadal que Loteries de l'Estado contempla per al proper diumenge 22 de desembre. Unes loteries i unes vendes que en el conjunt de Catalunya enguany han disminuït, de fet, seguint la tònica ja dels últims anys, a causa de la crisi, tot i que aquest descens en les vendes ha estat lleuger, amb menys incidència enguany que en anys anteriors. La influència de la nova grossa de cap d'any que promou la Generalitat també s'ha deixat notar, també ha afectat les vendes de la Loteria de l'Estat, tot i que menys. Algunes administracions admeten que els clients reparteixen els diners entre els dos sortejos, mentre que altres no ho han constatat. Així mateix, mateix, les administracions que tradicionalment venen més o les recentment premiades han resistit millor aquest descens en les vendes. Els números més sol·licitats per enguany han estat els acabats en 13 i també el 46.644, que és el número que identificava Nelson Mandela a la presó. Aquí a les Terres de l'Ebre, una de les administracions més afortunades és la Bruixa del Riu, d'Amposta, que tot just fa unes setmanes repartia una mica més de 5 milions d'euros d'un primer premi del sorteig de dissabte. El seu propietari, Agustí Centelles, creu que les vendes de la rifa de Nadal continuaran baixant a causa de la crisi, però precisava també que l'arribada d'un premi fa unes setmanes ha animat els compradors d'última hora. Agustí Centelles.
Continuem a la baixa. Vull dir, no, la tendència pues, generalitzada, l'Estat diu que la cosa millora, però bueno, els de a peu, els del carrer, continuem a la baixa. S'ha notat, no sé si te'n vas enterar, ara fa un mes vam tindre un premi, un primer premi de la Loteria Nacional del dissabte, que vam donar 5.100.000 euros, i això pues, bueno, pues, ha ajudat una mica que la gent s'anime, s'il·lusione, se qüestiona i diu, bueno, i si ha tocat una vegada perquè no pot tocar altra vegada, o estan en ratxa, si estan en ratxa i toca estos Nadals, i la gent s'ha animat a vindre, jo he notat sensiblement, s'ha notat que bueno, pues, este premi ha animat a la gent a jugar una mica.
Centelles admet també que l'entrada en joc de la grossa de la Generalitat, unida a la crisi, ajuda també a explicar el nivell inferior de vendes d'enguany.
Algo ha hagut d'afectar, perquè bueno, lo que la gent destina al joc no crec que hagi augmentat molt. Potser hi ha algú que s'ha gastat algun dineret més, però ja saps que diners no n'hi ha. Llavors, si a la gent una part l'ha destinat a la loteria, doncs és gent que ha deixat de jugar a la Loteria de Nadal, a la Loteria Nacional.
De totes maneres, tant si s'hi juga molt com si s'hi juga poc, molta sort per a tothom, de cara no només en aquesta rifa, sinó també a les altres que vindran, la grossa de la Generalitat i, posteriorment, també el sorteig dels Reis, conegut popularment com la Loteria del Nen.
Tercera cursa Sant Silvestre, 29 de desembre del 2013, a l'Aldea. Inscriu-te al casal de joves de l'Aldea fins el divendres 27 de desembre. O truca al telèfon 977 45 19 61. 977 45 19 61. Diner a la tercera cursa Sant Silvestre, a l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Encara durant aquestes primeres hores del matí va plovent en algunes comarques del litoral, per litoral amb tendència a anar marxant, però encara li costarà una miqueta. A la resta, temps més estable i tot plegat avui acompanyat d'aquest vent fort, aquesta tramuntana, d'aquest mestral, que bufen amb intensitat als dos extrems del país, cops que ja han passat d'aquests 100 km per hora, 127 a Portbou o 103 a la Sénia, i aquest vent del nord que continuarà bufant, avís del Servei Meteorològic de Catalunya. En aquest sentit, també el vent del nord es nota a cotes altes del Pirineu, acompanyat de mala mar a la Costa Brava, onades que poden passar d'aquests 2-3 metres, molta precaució en aquest sentit. Pel que fa a la resta de comarques, temps més estable, núvols més trencats, més esqueixats de cara a migdia, primeres hores de la tarda, per tant, al migdia les temperatures amb tendència a pujar una miqueta més, sobretot en aquests sectors on el sol s'acabi imposant, i de cara al cap de setmana força estable en conjunt, amb sol, amb alguns núvols baixos, també diumenge amb algunes bandes de núvols alts i mitjos que poden deixar el cel una mica més enterbolit, i tot plegat acompanyat d'un contrast tèrmic ben marcat. Temperatures més baixes, sobretot aquesta propera nit i matinada, durant la nit, matins freds, i en canvi al migdia temperatures una miqueta més altes.
I amb la previsió del temps, un dia més arribem a l'hora del comiat des de l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Previsió especialment interessant, sobretot quan s'apropen dates festives i, com és el cas d'avui, quan arriba el cap de setmana. Des d'aquí, des d'este temps d'actualitat, Domènec Ramal és qui un dia més us ha parlat en nom de totes i cadascuna de les emissores municipals associades a MUTE i els seus serveis informatius. Divendres 20 de desembre, fins aquí arriba la crònica de l'actualitat de la jornada. Dilluns que ve, novament hi tornarem a ser. Fins llavors, molt bona tarda, bon cap de setmana.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Muter, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Muter.